Fa dues setmanes es duen a terme el país persa contra el règim dels ayatolàs i que ja han deixat, com a mínim, mig miler de morts a les repressions. Hem arribat a les 4:04, tornem amb tota l'actualitat a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que a les Balears ja no està de moda posar els noms dels padrins als fills.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que tenim totes les lletres i que tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic. Fins ara han jugat amb les paraules i amb Miquel Àngel Riera, però ara hem de saber què passa a les Balears i al món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Ja ho tenim tot a punt. Xisco Nadal, com estàs?
Aquí tornem a
Celestia Oliver.
Som aquí.
Miquel Junc, tot bé? A punt per repassar l'actualitat. I també tenim en Josep Maria Nadal. Suau.
Com esteu?
Molt
què
bé.
Tal?
Tu fas el nom del teu padrí, Josep Maria?
No.
No?
No, 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 no.
Xisco, tu fas el nom del teu padrí?
Jo sí.
Sí.
Celestí?
Jo ja ho he dit, sí.
Sí.
Per part, per dir, per
jo
part
també,
de mare.
Jo també.
Miquel, tu no, també. Nadal ets únic que no?
No, no.
En Xisco sí.
Jo faig el nom des... Bé, faig el nom d'espadrí, tot i que va ser un disgust, perquè a mi m'haurien posat Francesc Xavier i va com un pot de trulla que nostre i va guanyar només el nom d'espadrí. No va poder ser espadrí compost. Va poder ser espadrí estricto senso.
Doncs mira. I...
No, la història del meu nom és... Bé, ja la contaré un dia.
Ah, sí? Té història?
Sí, no, i no és una història, és una història una mica... Duc el nom d'un mort.
Ah, fosca. Uau. Sí. Doncs sí.
Bé,
que...
de fet, no sé si la contaré, perquè, en fi,
ja.
També pertany a la intimitat d'altres persones, no? Però sí, sí.
Uau.
Sí.
Doncs mira, no volíem arribar aquí
no,
perquè
desconeixíem
la teva història.
No té més.
Quan sou d'escriptosa? Sempre tot embolcallat d'aquesta pàtina de misteri literari.
Però bé, a veure que sembla que venen nou temps.
I tu, Margalida?
Jo sí, jo faig el nom de la padrina, efectivament. De fet, jo duc el nom de les dues padrines, però això és una altra història. Quedem que és una moda que... Bé, era una moda perquè ja no ho és. O sí, no ho sé. Ara en parlem. Everybody seems to look your way.
Fa uns mesos ja vos contaven que, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els noms més posats als infants d'aquí de les Illes Balears són Marc, Pau, Leo, Hugo, Martín o Mateo, en el cas dels nins, i Sofia, Martina, Júlia, Emma, Laia o Aina, en el cas de les nines. I avui volem comentar un article sobre aquesta qüestió que ha publicat Pere Grau al diari Ara Balears. En aquesta peça, Grau explica que aquesta llista de noms més freqüents dels nounats té dos trets distintius: la popularització de noms no catalans i la preferència pels noms simples i breus. I també comenta que els noms han canviat molt durant les darreres dècades, sobretot segurament per culpa de la pèrdua de l'onomàstica familiar. És a dir, que els nins ja no duen els noms dels padrins. I també pel canvi demogràfic. Fins a la dècada dels 80, diu, podem observar com els noms més habituals aquí eren Antoni, Joan, Miquel, Carles, Francesc, Maria, Catalina, Margalida o Antònia. Ara La cosa ha canviat, els noms han evolucionat i són més curts. Fins i tot és complicat trobar infants en noms com pots, explica.
Idò, que mos ho expliqui ell, perquè tenim el telèfon amb Pere Garau. Pere, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvingut. Molt bé, moltes gràcies per atendre'm-vos. I, clar, un canvi demogràfic, òbviament, se reflecteix en els noms que posem en els nostres infants, no és vera, Pere?
Sí, això és final. És a dir, set arribades de gent de noves cultures i noves llengües, està clar que implica que posaran nous noms seguint les tradicions o les modes que tinguin associades. Mm. I, a part d'això, també hi ha l'impacte de modes que puguin ser noms d'altres cultures que també s'introdueixen dins les famílies catalanoparlants.
Mm-hmm. Clar, però modes sempre n'hi ha hagut, o no, Pere?
Sí.
Vull
sí,
dir que també hi havia una època que se posava Noemi, se posava
sí.
Vanessa...
Sí.
No? Ja no queden Vanessa.
Les dades de l'INE són molt divertides per això, perquè com que són any per any, se poden anar seguint molt bé aquestes modes. És a dir, tu tens un any que, per qualque motiu, extern a la llengua sempre, surten Ainoas, com a Scotty Signs, no? I hi ha 5 anys d'Ainoas, i després les Ainoas desapareixen del mapa. Hi ha aquest pics en certs noms, que alguns sí que se mantenen en el rànquing, els marcs, per exemple, van tenir molt d'èxit d'ençà que se varen popularitzar, i n'hi ha d'altres que van pujant i van baixant, i n'hi ha que acaben desapareixent del mapa i queden concentrats en uns 5 anys molt concrets, entre el 2000 i el 2005, o coses d'aquestes.
Mm-hmm. És curiós, consumim les coses, eh?
Sí, l'anant consumint.
Però
en el final, jo me'n recordo una d'aquestes notícies que eren un poc sonades, no? Quan se va fer tan famós Joc de Trons, sortien les notícies de la gent que li posa Daenerys a ses filles. I la gent se posa les mans en el cap. Bé, però són modes, és a dir, la mitjana se van posar de moda non-germànics i la gent posava Bernat en els fills i quin desbarat, no?
I mira, Bernat, ara és un nom ben popular.
Exacte.
També hi havia Constances, Sances, sí, tots aquests noms també han desaparegut.
Exacte. De fet, hi ha una cosa molt curiosa d'aquestes dades, ara abans de quan també feia la prova, no? Hi ha noms que tenen una mitjana d'edat molt alta, no? Per exemple, si cercant Pixeris, a les Illes Balears, n'hi ha 58 en total, i tenen una mitjana d'edat de 72 anys. Clar, ja mos indica que són uns noms que fa molt d'anys que s'han deixat de posar.
Clar.
I mira que et sapiguen
de
Petra. Sí.
Però hi ha noms que tenen mala fonètica i ja tenen una mica de mala sort i se van perdent una mica per desús. Però jo volia demanar, Pere, quan va deixar d'estilar-se posar nom de sa padrina o d'espadrí? Perquè això m'imagino que ha de començar a un punt concret, no sé si en 80, en 90...
Clar, això sí que segurament necessitaríem fer un estudi més acurat en comparant dades també i acudint, diguéssim, en els registres municipals per veure quan se dona exactament aquest canvi, no? Però és veure que la diversitat, diguéssim, de noms comença a ser més forta a partir de l'any 90, que pot ser que ja la moda pesi més que aquesta moda de tradició de posar els noms d'espredins en els fills. Que de vegades, clar, al final és una tria molt especial i que fan dues persones o una persona en un moment concret, no? És a dir, neix un fill i han de decidir quin nom li posen, això pot ocasionar barats, pot ocasionar disputes, i el sistema de posar els noms d'espredins no sempre pot funcionar perquè estiguin enemistats amb els pares, o perquè no els agradi com sona, o perquè no els agradi la combinació que dona, o perquè tenen un nom que els agrada més.
Clar, sigui com sigui, o sigui pel que sigui, abans ho comentava, el fet de posar el nom d'espredins fa que pugui refer també l'arbre familiar. Quan aquest nom ja desapareixen, ja no pots tirar molt enrere, no? O és més difícil.
Sí. És més complicat. I també implica una cosa, que és que deixar de posar nom d'espedins també implica que les celebracions onomàstiques, és a dir, celebrat sant, perd força. Perquè si dins, per exemple, jo som d'una nissaga de peres, no? És a dir, tant per part de pare com per part de mare. És a dir, quan jo vaig néixer, érem 4 peres d'una branca i 3 d'una altra, no? Però, clar, és a dir, quan fèiem Sant Pere era una cosa molt grossa, perquè hi havia molt de peres. En un futur, si aquest nom ja no manté la continuïtat, després és més difícil fer aquestes celebracions més en família, més en comunitat, diguéssim.
Clar, però també d'altra banda s'estalvien aquell problema que teníem abans, ara no perquè tothom té telèfon mòbil, però vosaltres no heu viscut, però hi havia una cosa que s'ha de telèfon fixa, que era una casa, i que contestaven allà amb Miquel, qui? Miquel pare, Miquel fi, Miquel veïnat o Miquel padrí, que també el padrí el tenien de vegades a casa.
El meu germà és més gran que jo i és un entreuet.
Clar, hi havies de fer una espècie com de decàleg dels Miquels que hi havia en aquella casa per saber amb qui volies parlar. I clar, si era conferència, ja havies acabat els euros o ses pessetes en aquell moment que tenies per poder parlar amb algú. Clar, això també facilita. Vull creure que Daenerys només n'hi deu una per família.
Esperem.
I també espero que serveis socials hagin intervingut. Perquè clar, si tu a la teva filla li veus Daenerys, tu ja li estàs posant una espasa sobre el seu coll, pobra nina, que des que arribi a classe li demanaran, però tu, de quina branca ets? Dels Stark? I clar, ja has de començar a donar una sèrie d'explicacions
de
que tu ni t'interessa.
Tenen dret de mascota.
Clar, tu vols parlar del teu padrí, jo què sé, del padrí Joan, no de Joc de Trons, per exemple. Per tant, serveis socials.
Aquestes Daenerys, quan arriben a haver justificat seu nom, ja no estarà de moda aquest Joc de Trons i ningú sabrà de bon surt, això. Yeah. Estou trobant un nom exòtic.
També hi ha un infantó que no, en Donald Trump, en parlàvem l'altre
dia.
Sí.
També hauria serveis socials també hauria d'intervenir. És a dir, si uns pares se presenten en el registre civil i volen parlar amb el nen Donald Trump, jo penso que ha d'haver com una espècie de telèfon vermell, com aquella pel·lícula d'en Kubrick, que telefonin directament a serveis socials perquè els retirin momentàniament la custòdia d'aquest infant. Perquè si no és capaç, de triar un nom, Pere, tampoc podrà aturar el nen.
Efectivament, i això que ve és molt interessant, Cisco, perquè legalment no se poden posar noms malsonants. És a dir, no pot posar un nom a un fill que sigui un insult, per exemple. Clar, després d'aquestes interpretacions ja poden venir cap a una banda o cap a l'altra, no? Però que també és curiós, perquè legalment hi ha uns certs límits i que no són molt estrictes, però és que no hi pugui haver noms malsonants, també no se poden, si tens dos fills, no pots repetir el nom dels fills. I, clar, hi ha qüestió de
sí, que això un temps no se respectava, perquè, per exemple, el germà de mon pare, no Antoni, la germana Antònia.
Sí, però són ja se consideren dos noms diferents. Sí.
Però sí que era veritat que s'usava posar... que no el mateix nom, però si era nom o dona, sí que a vegades posava el mateix nom.
El mateix nom.
Sí. O ara que Nadal s'ho ha avançat aquest melonarro de noms de difunts,
a posar
si tenies un germà gran que havia mort, de vegades en el següent o en el petit, li posaven el mateix nom. Que això també te pones per les espatlles una càrrega. Important.
Què m'has de dir?
Ai, encara ho contaràs. Pere, moltes gràcies per aquest article i per aquesta anàlisi, perquè els noms també ens indiquen com està la societat.
Sí.
Gràcies.
La nostra etiqueta, que no m'ho no podem desfer.
Una ferrada, Pere Grau, mestre, professor de la Universitat de les Illes Balears, filòleg. Gràcies.
Adéu.
Idò, parlàvem de noms, però ara hem de continuar perquè hem de comentar aquesta notícia. I és una polèmica que al voltant d'en Pablo Castellanos, sabeu qui és en Pablo Castellanos? I na Maria Pombo, sabeu qui és?
Jo no ho sabia fins avui, fins que he escrit aquesta notícia.
Però... I et somo, na Maria Pombo.
De veres, anem a acabar ja amb aquest historial de no sé qui són.
Na Maria Pombo sí que havia sentit xerrar d'ell, però Pablo Castellanos, qui és en Pablo Castellanos?
Et senyals d'Ausiàs Marc, com sabre qui és en Pablo Castellanos.
Jo estic totalment d'acord, però jo no ho sabia.
Tot és cultura.
Jo no ho sé, vaja, ara...
Ara hem parlat. Teenage Mary said, Uncle Dave, I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know who you're gonna find there. You gotta run, 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 run. Take the dragon too. Run, 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 run. Jim's the devil you.
La influenciadora Maria Pombo i el seu home, Pablo Castellanos, fa just uns dies, dia 2 de gener, varen ser pares per tercera vegada. Han tingut una filla que li han posat de nom Mariana. Deu ser Mariana.
Sí.
Que no Maciana. Però la tornada a casa després del naixement de la seva filla ha generat un bon grapat de crítiques, i és que l'influencer va compartir per xarxes socials un vídeo dins el cotxe a la nounada al seu costat. Fins aquí, tot bé. Però hi ha un moment que enfoca el seu home mentre mena el cotxe i es pot observar el velocímetre d'aquest automòbil, que marca 140 km per hora. I clar, això de conduir 140 per hora amb un nounat dins el cotxe va generar una onada de crítiques al pare a través de les xarxes socials en comentaris com dia 4 de gener i ja tenim el pare de l'any. Ara, segons han anunciat diversos mitjans de la premsa rosa, Castellanos és investigat per la policia per haver comès una infracció al volant, perquè recordem, a l'estat espanyol el màxim són 120.
Exacte, no se pot anar a 140 en cap cas.
En cap cas.
Però clar, estem en aquests temes que, clar, els influenciadors mollen allò que volen, una cosa idíl·lica de, ai, que van de tenir una nina, anar tot bé, tot fantàstic, tot preciós, bon, anar a que nostre.
Au, pugen el cotxe.
I hi ha aquell moment que se t'escapa un poquet la càmera i el senyor va 140 per hora. Clar.
No és que se li escapi, és que jo el grava...
Sí, però
com
no,
si fos
no
normal.
Crec que ella sigui conscient...
No, no crec que fos conscient que anava 140 per hora.
Sí, perquè també estava pendent de fer un vídeo mentre tenia una nina que acabava de néixer que tenia dos dies.
Potser tampoc és el primer pic.
Però,
que va 140.
Que va 140.
No trobeu que està bé que comencin a qüestionar-se els influenciadors? Vull dir que no tot és possible, no tot és permissiu.
No, i tant, va, bé, és urgent que comencin a qüestionar-se, perquè a més aquest només és un exemple més de la distància que hi ha entre el que projectam en primera persona del plural, crec jo, no? A xarxes i la realitat, no? Vull dir, és compatible posar-se 140 i en altres aspectes ser un bon pare. Jo tampoc vull fer ara una...
Sí, no.
Una esmena a la totalitat en
no
aquestes persones,
aquest senyor, no?
Però sí, exactament, vull dir. Però és cert que això és un d'aquests moments en què un element de realitat s'escola dins un vídeo que pretenia ser una altra cosa, no? I la realitat li pren protagonisme a la fantasia que volies projectar. En aquest sentit és graciós. Graciós, no té res de graciós que vagin a 140, no? Però...
És que potser hauríem de començar a no fer vídeos dins el cotxe.
Clar.
És que encara que no manis, veure que tens una persona per allà a la vora que va movent-se, que va gravant, que te va interpel·lant i que te va saludant mentre tu manes, és que hi ha motiu de distracció, i més si va de 140.
Sí, sí.
També hauríem d'entendre que la quantitat de gent que ha mort per fer vídeos d'oiuts, per aconseguir o per gratar 4 likes, i que han caigut un penya-segat, que ha caigut una roca damunt, que s'han ofegat, i dius, escolta, pot ser... haurien de començar a donar carnets i que no te deixessin tenir accés a xarxes fins que tu no demostris, no ho sé, com un test. Sempre pensar que tu haurien de fer un examen per poder votar, un examen per poder ser pare i ara també un examen per poder ser influenciador. Mm. Perquè si no, després acabes en dois com aquests, que no va passar res, però tu imagina't que acaben tenint un disgust aquesta parella amb una nina que tenia res. Quatre dies.
Dies, sí. Clar, també, però allò que crida l'atenció és que per primera vegada també transcendeix i diu la policia, veu aquest vídeo perquè l'ha vist tothom, perquè tothom en parla, perquè aquesta senyora té 3 milions de seguidors en el seu canal d'Instagram, i diu, va, ara sí, pot... anem a denunciar aquest senyor. Hem de fer qualque cosa, no? Que també per primera vegada començam a posar mesures que fins ara no s'havia fet. Tot
que
això.
És una mala imatge, és una mala influència que una persona de 3 milions que té 3 milions de seguidors a Instagram...
Sí, però recordem que també van multar Shakira a Barcelona per nedar una font i anar fora casc. També li va passar a Rosalia per anar fora corretge, que supos que devia ser la Fiscalia de Madrid o la Policia Local de Madrid també va intervenir, és a dir, d'ofici, quan ja està enregistrat, que aquest era el problema, no te queda més remei, per molt famós o famosa que sigui el personatge en qüestió, has d'intervenir perquè és que és il·legal.
No, i que és una oportunitat per exemplaritzar, no? Per dir, ni Rosalia escapa de...
Sí, però de tota manera...
Que la Rosalia, jo crec que la multa que li pugui caure li és... o a la Pompo, pel cas.
Aquest és el tema, que les multes potser haurien d'anar en proporció a la teva renda.
Ja.
Perquè, clar, per qualcú com ells, que factura una morterada per penjar... Per ells això és un vídeo anunciant farinetes.
Clar.
Aquesta multa. Doncs potser que n'hagin de fer 10 de vídeos.
Sí,
que t'hi surti una mica més, una mica a la contra, poder comportar-se així, però també han tingut molts defensors. El problema és que ha creat polèmica, però també tenen tot un exèrcit. Clar, així s'entén que Donald Trump, per exemple, guanyen els Estats Units. Quan hi ha un exèrcit de gent que creu en tu cegament, perquè te segueixen i te tenen com a ídol,
que estaven contents.
Que tenia un moment, moment,
era un moment
que
volia
arribar a casa seva.
No, i que sempre... No, i lo típic, criticant altra gent que ha anat en aquesta velocitat. I d'aquells no vareu dir res. Un dia és un dia. Volien arribar a casa. No podeu ens alegria des de més. Tot allò que fan es pomba ho criticau. Recordem que aquesta gent té un reality. Crec que és Amazon Prime, si no vaig errat, que ja va passar segona temporada. I han explicat per pa i per sal com viuen, què fan, què no fan. Clar, això també te crea com una espècie de simpatia o no, però quan t'acau bé un personatge d'aquests és que ja el sents com si fos família teva.
No, sí, i Déu ens guardi, no, ells se converteixen en ídols i Déu ens guardi dels ídols, eh?
Sí, però és que si se voten sa llei, si una cosa sabem des de petits és que sa llei és igual per tothom.
Bé, sí, però...
També han tingut un rei emèrit que ha pogut escapar de tot i no sé si és el millor exemple per poder dir que tots ho som.
Hauria de ser igual per tothom.
I en tenim d'altres, eh? Un reguitzell d'exemples més.
Hi ha més d'un.
Bé, un cas que volíem comentar a Maria Pombo, que ja van xerrar d'ella, no recordeu quan va dir que no llegia. Se va posar...
Clar, comences per no llegir i després no saps que marques velocímetre. Clar, és que... Comences per dir no a Saramago i després és que dius que no a Segúia de sa velocitat.
Va, que van repassant els guardonats del Globus d'Or que s'han lliurat avui vespre.
Així com un globus també s'infla el cor en dies esplèndids quan s'omple d'amor. Sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por.
Aquesta matinada s'ha celebrat a Los Angeles la gala d'entrega dels Globus d'Or, uns premis que guardonen pel·lícules i sèries i que depenen del vot de 450 periodistes especialitzats. Començam repassant les pel·lícules guardonades. La gran triomfadora, hem de dir que ha estat Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que ha rebut els premis a millor pel·lícula musical o de comèdia, perquè recorden que aquests guardons estan dividits també en millor pel·lícula de comèdia o millor pel·lícula dramàtica. També ha rebut el de millor guió, millor direcció i el de millor actriu de repartiment per Natalia Taylor. La millor pel·lícula dramàtica ha estat Hamnet, de Chloe Zhao, i també vos hem de dir que Timothée Chalamet i Rose Byrne han aconseguit els premis a millors actors de comèdia i Wagner Moura i Jesse Buckley en drama. Cirat no ha tingut sort i no ha aconseguit ser ni la millor banda sonora ni la millor pel·lícula de parla no anglesa. Aquest guardó ha estat per la brasilera L'agent secret. Pel que fa a les sèries de televisió, Adolescents, crec que estava quasi clar des del principi de l'any passat.
No sé, tenia competència.
Però bé, ha estat la gran guanyadora en 4 premis. Millor minissèrie, millor actor de minissèrie per Stephen Graham, millor actriu de repartiment per Erin Doherty i millor actor de repartiment per Noah Cooper. També dues sèries de les quals hem xerrat molt, de Pit i d'Estudio, han estat guardonades com a millor sèrie dramàtica i millor sèrie de comèdia, respectivament. I Noah Wyle, de The Pit, ha estat també el millor actor de sèrie dramàtica, mentre que na Ria Sihon, pel seu paper a Pluribus, aquesta nova sèrie dels creadors de Breaking Bad, ha estat la millor actriu.
Exacte, una sèrie també de ciència-ficció. I que aquests són els guardons. Ara en farem una mica de balanç. Estau d'acord? Sorpreses?
Jo no he entès molt bé com és que una batalla rere l'altra...
És comèdia musical.
És comèdia musical.
Sí. Jo això no ho entès.
Perquè ni rius ni canta.
No. Bueno, bé... Si rius estones, no? Tens el Benicio del Toro, que té
Això tu creus que...
No, jo crec que és un drama. Vull dir, jo la posaria del costat del drama, evidentment.
Ja, però clar,
però té aquesta cosa... Té aquesta cosa d'aquesta tradició nord-americana dels personatges passats de volta, tipus Lebowski, tipus, no? Tipus Thomas Pynchon, que n'està
ple. Potser els americans els hi fa gràcia.
Que sé que penja... No, totes aquestes escenes de DiCaprio que no recorda, si recorda DiCaprio que no recorda la contrasa per poder accedir a la informació dels espies. Té moments, però efectivament...
Per tant, tu creus que això és allò que diu un loophole, no? És a dir, és com una espècie de raconet per poder competir a la de comèdia que ja tenien clar que la guanyaria.
Jo crec que sí.
Home, els personatges d'en Song Pen, si no és comèdia...
Està, ja, però jo entenc el que diu en Xisco, que realment, en realitat, jo l'etiquetaria més en el camp del drama.
En el conjunt, sí. Però clar, també havien de premiar Hamnet,
sí,
Ventura.
Sí, jo crec que...
Ara ho parlarem amb Imma Pilar, que te la tenim al telèfon. Imma, com estàs? Benvinguda.
Hola, què tal?
Molt bé, crítica. Tu què trobes? Quin balanç en fas d'aquest premi?
Què? Crítica, crítica, que no té 3 milions de seguidors en Instagram.
Per nosaltres ets la nostra crítica, Imma. Sí, sí.
Pues a ver, pocas sorpresas en cuanto a películas. Yo ahora los estaba escuchando y he pensado en el discurso que hizo Judd Apatow, que salió y dijo lo de... Perdí con mi mejor película porque me metieron en comedia y perdí contra Marte, de Ridley Scott, que tenía lo de comedia quizás lo mismo que tiene... una batalla tras otra, o quizás menos todavía, pero bueno, sí, un poco la división esta de que para mí me parece un poco antinatura, o sea que, pero bueno, ve, esta forma de poder premiar también lo que decíais, Hamnet o...
Sí. El Globus d'Or, no?, que volíem premiar aquestes dues pel·lícules. Tu, Hamnet, ja l'has vista?
No
s'ha estrenat encara,
no.
Clar, aquí, com que encara no s'ha estrenat a l'estat espanyol, no podem opinar-ne, sí, d'una batalla tras otra.
Sí, para mí era mi favorita del año, básicamente, con lo cual todos los premios que le dé me van a parecer bien, o sea, sí. Sí que también había visto El agente secreto y me gusta mucho. Me ha sorprendido que ganara la mejor película extranjera por delante de la noruega, de sentimental, sí. Valor sentimental, pero era una opción, era la otra vía y me parece también bien premiado.
Sí, es curioso, porque es ver que Sentimental de Aldo y una mechanado y es millor actor que...
Sí, sí,
que està molt bé aquest actor, però, per exemple, les actrius, que estan fantàstiques, no els han donat res. En canvi, sí que han premiat Tatiana Taylor per una batalla tras otra. No sé si això t'ha grinyolat una mica o ho has vist bé.
Sí, yo creo que ha pasado con las secundarias de Sentimental Value, lo que ha pasado con los secundarios de la peli de Paul Thomas Anderson, que entre ellos se han desactivado un poco. Benicio y Sean Penn ya ha ganado Stellan Skarsgård y las secundarias de Sentimental Value ya ha ganado la de una batalla tras otra. Es que todos están tan bien, que no sí. Sabría muy bien.
Ja,
las elecciones son muy difíciles, sí.
Ha estat un bon any, idò, Imma.
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Es verdad que de ahí esa frase queda la sensación de que solo existe la película de Paul Thomas Anderson porque está arrasando los premios de la crítica y ahora yo creo que empezarán los de la industria y también quizás no habrá el arrase tan fuerte, pero yo creo que también habrá bastante, recogerá bastante premio. Parece que es como la única película y no es así, pero yo creo que, yo ayer decía, digo, si nos dan a elegir a cada uno dos o tres películas, difícilmente muchos no meteríamos esa película entre las favoritas, después tendremos otras y no coincidiremos tanto en las otras, a lo mejor. Pero bueno, sí.
I Cirat, no se n'ha d'oir res. Això, mos ho esperàvem. Clar, un guany és veure que té molta competència en aquesta de
sí.
Pel·lícula per la no anglesa.
Pero ha entrado en muchas shortlist que dicen de los Oscar, con lo cual es que ha gustado, yo creo que ha gustado como para estar presente, no sé si para ser rotunda y ganar. Pero bueno, sí, yo un poco me lo esperaba, porque con la competencia que había, pero bueno, está muy bien llegar ahí y ya codearte con esta gente.
Y no, Oliver Latch estaba guapíssim, l'heu vist? Por favor. Sí, es que es una cosa... És com un biquí.
Objetivamente guapo.
Gràcies.
No, objetivamente guapo.
Totalment. Sí, sí, en aquella estora vermella estava fantàstic.
Però, Imma, això vol dir que el Lache, per molt il·lusió que mos faci, ara ja se va desinflant una mica, s'il·lusió, o aquest globus sonda que suposava que estigués en aquesta shortlist, perquè recorden que no només la pel·lícula va passar a shortlist de millor pel·lícula de parla no anglès en els Oscars, sinó que també havia passat a shortlist d'altres categories.
Por ejemplo, el de casting, que es nuevo, el premio al mejor casting, pero a mí me parece muy importante que estés en el shortlist de casting porque es que ha gustado. No es que digas, ha gustado mucho Sergio López, no, ha gustado mucho el reparto completo, con lo cual apunta un poco a la película. A ver, no, yo no creo que se desinfle. Es que la cuestión es que todo esto son premios de crítica, de los escribientes profesionales y tal, pero ahora viene la industria, que es donde, que al final son los premios gordos, entonces... Yo no creo que se haya desinflado. Yo creo que, bueno, que aquí... Bueno, también es verdad que apuntaba lo de Brasil. Después viene con una inercia de ganar el año pasado. Y también apuntaba que iba a ser la gran... El enemigo a batir. Pero no creo que se deshinche. Al menos hasta que no lleguen los BAFTA y nos den una torta de realidad, yo no la veo deshinchada.
Molt bé, això d'un Imma Pilar, esperant els BAFTA, molt punt, i així ja després ja sabran si això... I per cert, et volia demanar què t'assembla aquesta categoria de taquilla, que m'ha fascinat. És a dir, ja és... premiar per premiar una mica com Aitana replegant el seu premi d'aquest Emmy Internacional a millor caràtula. Que dius, és que ja... com que hem de premiar qualque cosa...
A ver, yo ni este ni el premio al mejor podcast. Eso en otros premios. Es decir, una cosa es que premies a los profesionales que hacen películas y otra cosa es que vamos a premiarnos a nosotros mismos que hablamos de las películas. Aunque es verdad que lo ha ganado Emmy Poehler. El premio este de la mejor de la audiencia, yo es que yo creo que la audiencia ya es premio en sí mismo, a mí me sobra un poco. Pero bueno,
y Segalo, ¿la has podido ver, Inma?
No, he estado viendo vídeos, no, he dormido. He estado viendo vídeos esta mañana así sueltos de algún, pues eso, el chiste con DiCaprio, sí, y cosas así.
Es que en DiCaprio estaba fantástico. También hay un tema que el Globus Dot es a menjar y beure.
Sí.
Y eso... Clar, els actors estan un poc que més contents.
Crea un ambient distès.
I segon avança la noche, se va notant de los discursos, no?
Sí, sí, se nota que estan més distesos, que estan allà contents.
No, i la presentadora d'enguany, que anava fabulosa,
sí,
també.
Guapíssima.
Sí. No sabemos aquesta llengua en cap moment. Sí. No. Pobre Sean Penn, també, que ha estat un dels moments més comentats d'aquesta ballada, Naniki Glaser, que diuen que ets hereva d'en Ricky Gervais sense perdre, diguéssim, una mica d'Ima. Que hi ha vegades que quan te toca presentar el Globus d'Or un parell d'anys seguits en el quart o cinquè any, ja no saps què comptar. Veurem amb aquesta nova presentadora fins quan aguanta, però les crítiques l'han portat beníssim.
Sí, yo creo que es... Se ve que viene mucho de esto que hacen tanto los americanos del roast, de eso de enfrentarse unos a otros, y se le nota que tiene esa rapidez de respuesta y tal. A mí me gusta ese estilo, pues, sobre todo para el tipo de gala que es. A lo mejor para una gala como los Oscars, a lo mejor se te queda un poco... violento, digamos, pero a mí en un tipo de gala así me funciona muy bien.
Idò, Imma Pilar, moltíssimes gràcies. Per cert, demà sabrem definitivament els nominats en els Premis Goya. Estarem pendents.
Sí, 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 ahí tenemos esperanzas, ¿no?
Jo crec que sí, tu no?
Yo que hay algún corto que hable mallorquín, sí. Tengo mucha esperanza, sí.
Exacte, pregamo. Idò, Imma Pilar, moltes gràcies, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Fem un petit èntel i tornem tot d'una, perquè avui en Nadal sol d'un llibre...
Molt esperat.
Fantàstic.
El teu moment de Tèntol.
Hola, amics de Tèntol, som n'Albo Brunat. M'acaben de demanar quin és el meu moment de Tèntol. Crec que ho tinc bastant clar i qui me coneix ho sap, que el meu moment de Tèntol és aquell moment on després d'estar amb persones humanes, ja sigui en un moment d'oci o per feina, arriba a casa nostra, vull estar absolutament tota sola, me trec els pantalons i me poso el meu pijama, me fic dins el llit en les meves llavors calentetes i no sento ningú xerrar. Aquest, sens dubte, és el meu moment de Tèntol.
Tres ràdios, diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no.
En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu cap. Ara, sí, ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espiar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les paraules que fan parlar la gent. Avui ens decantarem del llenguatge formal i parlarem del llenguatge col·loquial, el que fem servir amb la família, els amics, en festes o xarxes socials. És un llenguatge proper, còmode i ràpid. Fotre's una llet, que vol dir caure o rebre un cop fort. Per exemple, amb aquestes sabates em fotré una llet qualsevol dia. Està fotut. Trobar-se en un problema greu. Mon pare està molt fotut. Les guerres són molt fotudes. Està clapat, que vol dir caure de son. Després de la caminada vaig quedar clapada al sofà. Halà, que vol dir menjar. Avui he halat de valent. Tenia una fam que m'alçava. Merder. Situació de desordre o confusió. Quin merder, no sé per on començar. Guipari, que és veure-hi. Sensueres, no hi guip. En podríem parlar tot el dia, però la campaneta sona. Per avui, hem acabat. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
I de ser un dels llibres més esperats d'enguany, ja ha sortit. És el d'en Pol Guasch i se diu Relíquia, Nadal Suau.
Sí, sí, sí. És espectacular la carrera d'algunes persones, no? Vull dir, jo crec que en Pol Guasch és un fantàstic escriptor que ningú m'ha... I a més, i té una fantàstica actitud i a l'hora de gestionar la seva, vull dir que totalment a favor seu, eh? no és cap comentari, però es crida molt l'atenció com aquestes irrupcions bestials en el panorama, no? Sí, ell tenia res, tenia 20, que devia tenir 25 anys quan va publicar Napalm al cor, i tot d'una s'ha posicionat com una figura d'aquestes que tothom espera el que escriurà, tothom l'admira.
Sí, sí, no sé si era hype, que diuen els joves.
Bueno, jo he de dir que a mi m'agrada, vull dir... El que passa és que sempre, jo crec que sempre està bé per tothom, i fins i tot pel mateix escriptor de torn, intentar tractar els hypes amb una mica de... posar-li un poquet de calma, no per res, sinó perquè en definitiva ningú és perfecte. I pot arribar un dia que Pol Guasch escrigui un llibre que sé jo, que estigui intentant una cosa que no li surti, o vull dir... Però vaja, en tot cas...
Però de moment no t'ha defraudat.
No, de moment crec que...
Aquest Relíquia...
Crec que tot el que ha escrit està molt bé, i aquest Relíquia, te diria fins i tot que em va agradar més que els anteriors, perquè té una senzillesa, un anar al gra... i una nuesa que va molt amb el tema, ara diré quin és el tema del llibre, però clar, és un tema que es presta a moltes coses també. Podria haver caigut a la, què sé jo, a un dramatisme excessiu, o a la carrincloneria, o podria haver-se posat barroc per demostrar... I no, és un llibre molt precís i molt exacte en el que vol dir. Relíquia és una revisió de la mort de son pare, del pare de l'autor. El pare va morir, però ara aclariré, es va suïcidar fa uns 10 anys, sí, el gener del 2013, quan en Pol Guasch tenia 15 anys. Justets. Evidentment, és un d'aquests esdeveniments que xapen la vida d'una persona per la meitat, això és obvi. I bé, ha tardat 3 llibres, no?, en mirar de front aquest assumpte. Relíquia ja està a llibreries, efectivament. El podeu trobar també en la seva traducció castellana, tant la versió catalana com la traducció castellana les edita Anagrama. No cal dir que si podem llegir-lo en el català original és el millor que podem fer per nosaltres i és probablement el desig últim, no?, del propi autor. Anem a veure. És un llibre curtet que comença de la següent manera. Diu: hauria agraït una nota. I comença a explicar que efectivament que son pare no em va deixar cap de nota, i l'autor es fa preguntes, no?, sobre per què no deixar una nota. Potser és per por a no tenir el control de com es llegirà aquestes darreres paraules, potser és perquè vols deixar com oberta la conversa sense tancar-la del tot, potser és perquè no pensava prou en nosaltres en aquell moment. Clar, tot són preguntes quan algú estimat decideix partir. I quan partir vol dir suïcidar-se i perdre la vida. Ostres, tu te demanes, no?, quin paper tenies per aquella persona, per què vares ser prou o no ho vares ser, o si t'estimava o no t'estimava, sí, o de quina manera.
Te qüestiones
un munt de coses.
Sí. Que haguessis pogut fer.
Que haguessis pogut
com
fer.
Com si ho haguessis pogut evitar, de qualque manera.
Efectivament. Mm. Llavors, aquest punt de partida de la nota que no va deixar ja és un punt de partida molt intel·ligent i molt colpidor. Sí. Tot i que més endavant sabrem que sí que va haver una darrera telefonada, una darrera trucada a sa mare, dient senzillament: t'estim, vos estim, no? Una trucada que no necessàriament on el pare sí que es percebia que estava trist, però no necessàriament podia imaginar ningú quin seria el final, no? A partir d'aquí, el que fa el llibre és mirar cap enrere i mirar cap endavant. Cap enrere i cap endavant, vull dir, d'aquell 13 de gener de 2013, quan el pare es suïcida, no? Mirant cap enrere, en Wasch arriba a explicar-nos, doncs no ho sé, se'n va molt enrere, realment, se'n va abans de que el propi Wasch estés viu, no?, hagués nascut, i t'explica, per exemple, com es van conèixer son pares, t'explica com el seu padrí matern també es va suïcidar, i explica el llarg, paulatí procés d'entrada en depressió i de caiguda en problemes d'alcoholisme del pare, que era una figura en qui, almenys jo he simpatitzat bastant amb el pare llegint el llibre, un home culte, un home espiritual en certa manera, però també ferit. Ferit i en dificultats per tirar endavant a la vida, no? No sé, jo, a mi m'ha... Hi ha moments que m'han emocionat molt, realment. Després també parla, ja quan Wasch ja es viu a la vida familiar, també se centra en alguns moments, els viatges que van fer, hi ha referències a sopars familiars, hi ha referències a les relacions familiars més enllà del petit nucli que són mare i no amb oncles, amb cosins, i a vegades d'aquests fragments que dius, això recordo que en Xisco xerràvem d'en Marc Cerdó i deia: mostra sa pròpia biografia, posar-la en llibre, en quin moment, a quins límits hi ha, perquè clar, te parla de... És a dir, hi ha fragments que dius, bueno, quan això ho llegeixi, sa cosina al·ludida, en fi, a mi m'és igual, no? Però aquella senyora passarà una mala estona, perquè, en fi...
Però pensava això que deies, jo he cercat, perquè dic, crec que també és Anagrama, que t'he publicat Mi padre i jo, d'en J.R. Ackerley, que també parla precisament de sa relació d'un pare, sí, i un fill. Sí. I precisament també és un fill LGTB, com a les cases d'en Paul Wasch, és a dir, sí, que m'ha sorprès com de vegades hi ha històries que se repeteixen. El pare d'en Ackerley no se va suïcidar, va ser un pare d'aquest dominants, durs, complicats, però clar, una mica aquestes ganes d'espiar no sé què,
i explicar sota pes de ser literatura i que siguis el mateix editorial que te tingui publicats, toques un díptic interessant per aprofundir dianagrama una mica com són les relacions paternofilials.
Sí, sí, sí. No, i en té d'altres anagrama que parlen del tema. Com ara curar la pell.
Un assaig fantàstic. Que
sí, però ja seria assaig, ja no seria tan ficció.
No.
Bé, que clar, això...
No, ho dic ara fora broma, que era una... Però és veritat que a mi m'ha ressonat una mica perquè la malaltia i la mort de mon pare hi són presents, sí, en el llibre que vaig escriure. I bé, no té res a veure...
Però també va ser una manera de sanar-te, no?
Clar, jo el llegia i entenia una mica les raons de la necessitat d'escriure'l, no? Mm. Sí que ho entenia. I entenia també un poc la... Ostres, la difícil relació que un té amb un pare que arrossega ferides que són molt evidents, no? I quan ell parla... hi ha un moment que algú de la família li diu: si estàs escrivint sobre això, faràs veure, deixaràs clar que ton pare va començar a patir molt abans del suïcidi, que és una presència que va anar buidant espai i marxant a poc, i jo això ho vaig entendre perfectament. Ho dic més enllà de la broma del meu llibre, perquè tots tenim, bueno, tots no, però molts, la majoria de la gent tenim pares, i les relacions entre un pare i un fill sempre tenen una certa complexitat, o sovint sí, la tenen,
clar,
però no?
Tu vas fer assaig, tu això ho consideres ficció o no?
Això, no, jo no ho consideraria ficció.
Literatura del jo? Clar, és que ara sí. Vivim un moment literari en què es llinda entre jo, ficció, recreació,
sí.
Se fa molt complicat d'esquetir.
És que jo crec que les coses més interessants que s'estan produint ara estan sovint a fronteres de gènere. És a dir, allà on un assaig frega amb lo poètic estones i amb lo autobiogràfic estones, o ja... Llavors, jo això, si tan vols, i tindria dubtes, però si tan vols podries dir que és narrativa. Però no ho tinc gaire clar. Però en ficció, en absolut, i no pretén fingir que ho és, no? Uh-huh. Fins un cert punt, tu pots dir que sempre que ens contem a nosaltres mateixos hi ha un component de ficció perquè, no sé, perquè al final hem d'omplir forats amb imaginació i recrear la realitat tal qual és difícil. Bla, bla. Això està molt bé, clar, però realment no... el que hi fa és contar la seva història.
Potser no és ficció, però sí recreació.
Sí, clar, això sí, això sí. Sense cap dubte.
No, i que ell parla de son pare, però també hi ha molta literatura femenina que ara està qüestionant-se les relacions amb ses mares, que això en poden parlar un dia, perquè s'està publicant moltíssim.
Clar, bueno, és que hi ha un... Tota aquesta qüestió d'analitzar les relacions amb el pare, amb la mare, fer-ho més la gent, tant les dones, les autores, com la gent que, no sé, que parla des de l'haver travessat un descobriment d'una sexualitat que no sigui la heteronormativa i tal. Clar, això té... Jo a vegades tenc la sensació que realment... aquí és on s'està produint ara la literatura. Jo no sé si millor o no millor, però com pot ser la més punyent, la que dona més sensació de contemporaneïtat...
Sí, però una cosa que abans era molt perifèrica, és a dir, això de tractar tant les relacions familiars, ara passa a ser una cosa gairebé nuclear a moltes obres. I m'ha vingut en escap aquella frase, crec que és d'en Guit, que diu que no hi ha res més perillós per tu que ta famille, ta chambre, ton passé. És a dir, que la teva família, la teva habitació i el teu passat. I sembla que la literatura que se publica i que triomfa, jo què sé, ara pensant en L'Accidente, que és el darrer llibre que de la Blanca a la Casa, que també no saps la frontera on és entre si ella va viure aquesta relació, si no, si era una manera de fer també teràpia, i que realment tot el que triomfa és dins d'aquest cercle de jo i passar comptes en s'entorn, sí, de qualque manera.
El que caracteritza molt la literatura ara és la presència tan forta del jo i del component autobiogràfic, no? Mm-hmm. Perquè realment són conflictes que s'han explicat sempre, al cap i a la fi. El que no era tan freqüent és explicar-lo, doncs això, no? O sigui, si Paul Watts fa una novel·la sobre algú que perd el pare però va prenent distància perquè ho situa a una altra època, amb unes altres... No ho sé, però doncs quan xerra de la cosina i la posa... a caure de, no? Dius, bueno, és ficció. Però aquesta proximitat a la realitat autobiogràfica per jo té molts aspectes. Per exemple, el llibre del Paul Watts m'agrada molt, en qual cosa, com que està molt ben resolt, ja està, no? Però per jo té... Per jo ens fa entrar a territoris un poc complicats, perquè si tu t'acostes tant la literatura a qui ets tu, com ho faig jo per allunyar la meva lectura del llibre de la lectura de qui ets tu? Vull dir, no ho sé, és a dir, hi ha uns territoris de confusió en aquesta forma de fer.
Pues jo que vam fer teoria de la literatura plegats, la teoria de la recepció diu que ja des de la portada hi ha una primera lectura.
Clar, bueno.
Si la portada és ell mateix, clar, a partir d'aquí la distància clar, se fa com a més complicada.
Clar, i llavors ens entram en això que deim sempre, jo, que llavors, com que pica fet la broma, no? Llavors, és clar, se fa més important que mai no conèixer els escriptors de prop, perquè com els coneguis de prop... I allí veure com se reinterpreten ells mateixos pot arribar a ser irritant, no? Però això no és res millor que no conèixer cap escriptor mai.
Molt interessant. No tenim més temps, Nadal.
Ai, quina pena, anava a dir-vos
perquè...
una cosa, però bé, és igual.
No, digueu, perquè
no,
això...
No, l'important... No, que ell mateix és conscient... Simplement, hi ha un moment que... perquè ell esmenta un munt d'escriptors
sí.
que són com a referències, no? Escriptors que se fan suïcidar, etc. Hi ha un moment que està investigant a Google a veure si troba la nota de suïcidi que va deixar David Foster Wallace. I ell mateix es demana, però bé, però jo fins a quin punt he de posar-me a llegir filològicament la nota de suïcidi de David Foster Wallace, que era una cosa destinada només a la seva dona, vull dir... Llavors, és aquesta cosa del conflicte entre allò literari i allò autobiogràfic, ell és el primer que n'és conscient i en deixa alguns apunts.
Que interessant. I de mirar si mos ha donat de si aquesta relíquia d'en Paul Guas, que si vols la setmana que ve la comentam una miqueta més, perquè hi ha
no,
cosa.
No hi hem parlat amb ell, perquè li han demanat una entrevista, sí. Per tant.
Ah, sí, eh?
Quan te tens, perquè t'han de una gira extensa sí, per atendre'ns. Sí.
De fet, encara crec que no n'ha fet massa d'entrevistes.
Jo crec que és un home que gestiona molt amb molta cura la seva presència pública. Mm. I amb aquest llibre, que jo crec que no serà, vull dir...
Ja,
és tot un repte anar a presentar sí. i explicar aquest llibre
sí,
al món.
Sí, sí. Gràcies, Nadal. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Passam al següent tema.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I encara tenim poc temps, però en tenim per explicar-vos que Mallorca es fa arqueologia com a teràpia en salut mental.
El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar.
Els jaciments arqueològics dels illots de la Galera, Can Pastilla, o dels Frares, de la colònia de Sant Jordi, la necròpolis de Son Sunyent, Espildarí, i la de Son Real, a Santa Margalida, Polèntia, la murada talaiòtica de l'oratori de Crist Rei a Sauva, i la cova de Sant Ineta, Santa Margalida, han estat llocs senadors per als projectes d'inserció sociolaboral de joves en diagnòstic de salut mental i amb una discapacitat de manco del 33%. Una tasca que impulsa l'entitat Aqueocet des del 2021, conjuntament amb Girasol i Esment. Més d'una dotzena d'usuaris ja hi han passat, un projecte que és pioner a tot l'estat.
I ara volem parlar-ne amb en Joan Miquel Morell, que és impulsor i coordinador d'aquest projecte. Com estàu? Benvingut.
Molt bon dia a tothom.
Gràcies.
I bon any.
La veritat que mos han quedat molt poc temps, vos haurem de tornar a convidar, Joan Miquel, però mos podeu fer 5 cèntims d'aquest projecte?
Bé, mira, realment no és que facem teràpia en si mateixa. Sí que és fer feina a jaciments arqueològics i enmig de la natura i fent feina per un bé comú. És molt terapèutic, s'ha de dir. No feim teràpia, però és molt terapèutic.
Okay.
I realment és el nostre objecte, l'objectiu és realment la integració sociolaboral de joves amb diagnòstic de salut mental que malauradament pues, tenen unes dificultats d'accés en el món laboral molt grans i molt greus.
Mm-hmm. Sí, i el contacte amb la natura i també amb els jaciments arqueològics, és a dir, allò més primitiu que tenim, és una manera no, de connectar-hi.
Sí, jo ho veig més... aquesta calidesa que els barris vells, les coses antigues tenen, no? O les paraules antigues. És una calidesa molt especial, però jo remarcaria més el fet que estàs fent feina per un bé comú, que és algo positiu per tota la societat. I en aquest sentit, pues, que la teva feina, això, sigui per tota la societat, és un valor molt gran en si mateix.
Clar, i inculcar-ho, no?, aquesta cosa d'aquest projecte és comunitari, és social, és per tothom.
Sí, sí, home, vull dir, nosaltres això ens centrem en aquests joves i, clar, el fet d'adequar, netejar, adequar, restaurar un jaciment arqueològic, doncs, pues, clar, vull dir, que llavors, òbviament, és visitable, doncs és aquest plus, diguéssim, dins aquest tipus de tasques que anem aprenent i desenvolupant, doncs és un plus, diguéssim. I el que feim és treballar tant fer informació en les tasques i funcions d'un auxiliar d'arqueologia, que estan entre, per dir-ho així de forma senzilla o planera, entre jardiners i picapedrers, val? I bé, les brigades sempre són de molt poques persones, sempre ha d'haver la direcció d'un arqueòleg o una arqueòloga, i som equips de 4, 5, 6 persones, com a molt, i això també fa que facilita molt la comunicació horitzontal, vull dir, es compartir el dia a dia, es compartir les feines, es compartir per la història dels jaciments, història de, ostres, del significat que poden tenir unes restes humanes, ceràmiques... És molt engrescador.
I tant, és un projecte preciós, la veritat, que esteu d'enhorabona. I que el Pogo ho sigui fent molt d'anys, perquè ens ha cridat molt l'atenció, ens ha agradat molt i el volíem comentar aquí. Moltíssimes gràcies, Joan Miquel Morell.
Moltes gràcies a vosaltres i per la vostra feina.
I quan vulguem parlar un dia més, tranquil·lament vos convidam aquí als estudis i en parlant, d'acord? També amb els usuaris, si voleu.
I fem un cafico.
Exacte. Moltíssimes gràcies. Fins una altra.
A vosaltres, salut.
Ara arriben els serveis informatius i nosaltres després tornem.